Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Bona tarda i benvinguts una setmana més en aquesta tertúlia radiofònica a través de la teva emissora de proximitat. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, el parlar per no callar. Anem, com cada setmana, a disseccionar l'actualitat des del punt de vista dels nostres contertulians. Avui ens acompanyen Núria Gómez, bona tarda.
Bona tarda.
Enric Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ara, Alexandri, bona tarda.
Molt bona tarda. Bona tarda.
Doncs amb aquests tertulians anem a tot seguit a conèixer quin és el seu titular, la seva foto, la carabassa de la setmana. Això és com cada setmana la sintonia de les Emute, el parlar per no callar. Benvinguts i ben trobats. Comencem ja la nostra xerrada radiofònica. I comencem amb el titular de la setmana.
El titular de la setmana.
Bueno, senyors, aquí estem per discutir sobre el titular de la setmana. Núria, vinga, quin és avui el teu titular?
Pues mira, una cosa que m'ha cridat l'atenció va ser que vaig llegir l'altre dia que els centres d'interpretació que sobre la batalla de l'Ebre que hi ha a la Terra Alta, que dels 5 centres que es van fer, se n'han hagut de tancar 3. I bueno, m'ha cridat una mica l'atenció perquè no sé, no acabo de veure quin tipus de política és que es fan inversions que penso que han de ser beneficioses per a fomentar el turisme, sobretot a la Terra Alta, i que després s'hagin hagut de tancar. No sé si això és degut a una mala planificació, perquè en el seu moment no es va saber calcular com se finançaria després el manteniment d'aquests centres, però penso que això és un titular negatiu per a la Terra Alta i en conjunt per a totes les Terres de l'Ebre. Per exemple, a la Fatarella, que és on se va obrir un dels centres, se va obrir, crec que va ser a finals de març, va costar 300.000 euros el centre i al cap de 6 mesos se va haver de tancar, perquè la persona que van contractar per a estar-hi allà al davant va ser a través d'un pla d'ocupació d'estos de 6 mesos, i quan el pla d'ocupació se va acabar, pues,
no,
l'Ajuntament no té diners com per a pagar el personal i per tant s'ha tancat. Gastar-se 300.000 euros en un centre d'interpretació crec que està bé perquè li pot anar bé al municipi, però si després no estan els diners per a dotar-ho per al manteniment, pues no és massa encertat la forma que s'ha fet. I bueno, simplement este era una mica un titular que a mi me va cridar l'atenció en referència aquí a les Terres de l'Ebre.
Sense dubte, segurament pel que tu estàs dient és una manca de planificació, perquè invertir sense saber quin és el futur a mig llarg termini, doncs és invertir els diners sense gaire planificació, no ho veu així?
Sí, francament sí. O sigui, últimament s'han fet una sèrie d'aprovacions d'este tipus sense el pressupost adient que respalde la continuïtat. Manosejarem una altra vegada la llei de la dependència, que guaita, aprovem la llei i després resulta que no tenim pressupost. La llei de la dependència toca casa per casa, això ens toca tot un territori que després de fer aquest esforç, malgrat els que dos que queden, de cinc ne queden dos, no?
Sí, en total ha suposat una inversió de 300.000 euros.
300.000 euros en total.
En total.
En total. Clar, potser els 300.000 euros van arribar i potser encara en deuen algun, i ara què farem?
Bueno, de fet, el que van quedar és que tots els municipis que formaven part del COMEVE, del Consorci,
sí,
aportaven una quantitat petita per al manteniment, i a més, el municipi que tenia, o sigui, l'Ajuntament que tenia al seu municipi, el centre d'interpretació, se n'havia de fer càrrec del manteniment i el personal, però evidentment són municipis minuts i en aquests diners no poden fer front, i ara tenen allí una inversió que no li poden treure un rendiment, i penso que potser s'hagués hagut de planificar d'una altra manera, que o bé no gastar-se aquests diners o buscar una fórmula pensant de dir, pues, o potser només fem un centre o fem dos, però després que poguéssim durant uns anys poder garantir el finançament del mateix, perquè si no, no té massa sentit.
Sí, no,
però problema. Bueno, en el seu moment suposo que va sortir a la premsa que es feia això, però bueno, i ara surt el titular en lletra més minuda que s'ha hagut de tancar.
Jo crec que això és un problema és molt senzill, a mi em toca una mica de prop perquè ho conec de fa molts anys i a més visitar-los està bé, jo he estat a diversos, no tots, i està molt bé, el que passa que sempre que he anat, diguem-ne, m'he sentit sol, no? És un problema d'oferta i demanda, és un problema econòmic al final. I fas no és només problema que els municipis siguin petits i no tinguin fons propis per a finançar el manteniment del personal i la neteja i la instal·lació en si, sinó que és el públic que hi va. Tots els museus són deficitaris, això és llevat del Museu del Barça i potser algun més que hi va molta gent, i l'entrada és cara. Aquests museus, bueno, pues és una mica l'oferta complementària que tens al paisatge, perquè bàsicament aquests pobles són pues, una mica la cultura esta rural i l'encant del paisatge, l'encant d'estar pues, en un espai diguem-ne històric en clau de la Guerra Civil, que va suposar la Batalla de l'Ebre, que pugues estar com a oferta cultural complementant, no està molt bé, però és que no hi ha tanta demanda. I llavors, clar, quan no tens demanda d'una cosa, jo crec que tens dues opcions. Diguem, primer, ajustar l'oferta en aquesta demanda, que és el que no s'ha fet, s'ha fet una sobreoferta, i l'altra cosa que pot ser és augmentar la demanda. Per tant, la inversió potser hagués hagut d'anar, ara fiquem una mica solucions que s'hauran de donar, perquè allò està allí i aquesta gent, diguem-ne, estan contents del que s'ha hagut fer en aquests pobles. El que passa que no es pot fer-hi front. Però, bueno, pensar en generar la demanda. És a dir, potser és més important invertir diners en campanyes de publicitat i ofertes, diguem-ne, de paquets hotelers, de ruta cultural, i invertir el patronat de la Diputació de treballar en turisme, etc. Para que la gent hi vaigui. O sigui, però, bueno, això és començar una mica la casa per la teulada, però bueno, alguna cosa s'ha de fer, no està sentit?
Sí, i a la carabassa empalmarem això. Sí, estic d'acord en tu, Adar. I aquests paquets podrien ser a les escoles dels nois, o sigui, una mica per
sempre acaba tot a les escoles.
Rememorar. Sí, és que, guaita, si cases comercials fan viatges guiats per a ames de casa, per a col·lectius de pensionistes...
Sí, però al final, quan ho fas per a les escoles i el que dia Manel per als jubilats, doncs els preus que has de fer també són o molt més reduïts o gratuïts.
Al final ho acaba pagant l'administració.
El cost continua estant igual i s'ha de mantenir. Jo crec que la idea està molt bé, sí, és que a més és necessària. Jo he estat a centres d'interpretació de la Batalla de l'Ebre i a més vaig quedar sorpresa i coses que desconeixia, tot i que a casa és una cosa que ho has viscut en l'experiència de Muniaio que hi va estar a la guerra i a més va ser un home que tenia molt acostum d'explicar-te, no?, lo que ell havia passat. És necessari, però la meva crítica ve a la planificació, a la mala planificació.
Pot ser la racionalització d'espais culturals. Exacte. Possiblement hi ha una sobreoferta per a una demanda no tan ampla, no?
Llançant això també volia comentar. Això a Euskadi, l'altre dia es va sortir la notícia que va haver de tancar el museu de l'escultor aquell tan famós, ara no...
Chillida.
Chillida, sí.
Del Peine de los Vientos.
Sí, l'autor del Peine de los Vientos, que té aquell museu a no sé quina muntanya...
Sí, en un bosc.
A la vora.
L'Eco, no sé què on se diu allò. Pues bueno, queda tancat, però és que a més estàvem dient que molts municipis petits, que Euskadi és molt rural, també... que havien de tancar museus perquè no podien mantenir-los. O sigui, que la política aquesta de anem a inaugurar el museu, anem a fer el gran museu, comprem, rehabilitem, ens gastem una pasta i després el manteniment de l'edifici. I si va bé algú, o sigui, si va algú bé i si no també, pues és deixar-ho una mica a mercè del mercat. Potser s'ha buscar el mercat, perquè també l'hi ha gent interessada en tot l'ambient.
Però finalment, aquesta política al final és el que han fet moltes persones a nivell particular. Quan te compres un cotxe has de pensar no tant en el cotxe que et compres, sinó després en el que et costarà mantenir-lo. I potser venim d'un temps que t'has comprat el cotxe sense pensar en després. Sí. I això potser és un reflex també, no? A un altre nivell, però també ho és.
Sí, naturalment. Aquí tenim la via de Val de Safan. Sabeu què vull dir, no? La via esta, que guaita, abans dels governs últims que han governat, allí va quedar una cosa obsoleta. I sí que és veritat, s'ha de planificar i s'ha de mirar si totes aquestes inversions són viables, perquè, tornem a repetir, l'economia no va guanyant i potser aquests 300.000 euros, les Terres de l'Ebre, els hem pogut aprofitar ben bé per a una cosa més útil.
Ben, alguna altra cosa. Dar, el teu titular, quin és aquesta setmana?
Pues bueno, jo... em vaig una mica a l'estranger perquè...
Bueno, doncs t'esperem aquí, eh? No t'arriesgues gaire que t'esperem aquí.
Ah, vale, vaig i torno, és ràpid. És ràpid, en això internet se va tot molt ràpid. No, el titular és que com que està de moda tot això de les revoltes, aquestes últimes setmanes ho hem pogut veure, jo crec que és algo molt important, mos toca molt de prop, encara que no mos penséssim, perquè parlem de l'Orient com si parléssim de l'altra punta del món i estan a quatre passes o a quatre braçades, no? Bueno, pues lo que ha passat aquesta setmana és que a l'Iran, per primer cop des dels anys 70, que va haver la revolució cultural, resulta que s'estan manifestant, hi ha una mínima oposició al Mahmud Ahmadinejad, m'encanta el nom de Mahmud Ahmadinejad, que és una mica l'eix del mal, però fa gràcia perquè davant de l'experiència de tots els països de l'Orient Pròxim i de l'Àfrica Islàmica que s'han revoltat estos anys, no? O sigui, aquestes setmanes, lo govern de l'Iran ha fet una cosa molt interessant, que és tipo Xina, que és tancar tots los, diguem, les entrades i sortides d'informació a nivell de tecnologia, a nivell de Twitter, Google, les grans pàgines de transmissió d'informació, d'informació, tant de vídeos com d'àudio com de textos, pues los ha tancat, no? I això em sembla una aberració, i jo crec que això és ficar un tap, no? O ficar allò balles al camp. Al final és una cosa bonica, veureu, i poder ajudar, encara que, bueno, pues el titular és gairebé una carabassa a aquests països que tenim molt a prop, molt més a prop del que ens pensem, que culturalment sí que hi ha moltes diferències, però al final la llibertat, com dia aquell, és quasi la solució a tots els problemes, no? Pues te quedes de pedra veient que aquesta gent estan vivint en tan poca llibertat i que, bueno, comencen a veure grups que la busquen, i sobretot m'agrada que sigui la gent jove, o la gent més jove, qui sigui la impulsora d'això, i que sigui a través de les noves tecnologies, una cosa que crec que és un gran titular.
Núria.
Bueno, sí, tens raó. Vull dir, crec que aquests països no eren conscients, per exemple, Tunísia no ho era, i Egipte tampoc no ho era, o Hosni Mubarak, o el Ben Ali tampoc no ho era, de la importància de les xarxes socials. O sigui, al final, la informació ha donat la llibertat a aquesta gent, o com a mínim poder escollir el que ells volien en aquell moment. Tancar les portes a això, com diu Adar, no és possible, és com ficar portes al camp, però tot i això ho intenten, vull dir, abans que no hi havia aquestes xarxes socials ho feien d'una altra manera, també a la població d'aquests països us arriba la informació que li interessa al govern, això sempre ha sigut així, el que passa que ara ho tenen més complicat, però continuaran, un país com ara Iran, continuaran ficant, jo crec que Iran, si ha d'arribar a la força, ho farà. La sort d'Egipte en aquest cas crec que ha sigut una mica l'exèrcit que té, que l'exèrcit ha pensat, mira, primera, que no ha volgut que pugui entrar-hi un partit o un grup de tendència una mica islamista, i segona, pues, suposo que països com els Estats Units i la Unió Europea i sobretot Israel han fet la seva feina per detrás, que nosaltres no sabrem mai, per d'alguna manera convèncer l'exèrcit d'Egipci de no arribar a vessar sang a controlar-ho, i al final que el Hosni Mubarak pues, pugui marxar del govern per evitar que després allò sigui una massacre com va passar fa molts anys a la Xina, però jo crec que aquí no passaria a l'Iran. A l'Iran, si hi hagués una revolta com la que hi ha hagut a Egipte, hi hauria massacre, perquè la influència que pugui tindre, per exemple, Israel o els Estats Units o la Unió Europea és cap.
És mínima, per no dir cap.
És molt trist.
Efectivament. Enric.
Sí, ja crec que a una anterior tertúlia ho vam comentar, que tots aquests moviments per a mi estan orquestats no sé per qui. Quan la Unió Soviètica es va desmembrar, sabeu què va passar, pues, tot lo de els seus estats, que van tindre totes les seves revoltes, i inclús el predomini a l'Afganistan dels russos, que els van donar per 22-0, no? Els van perdre per 22-0. Ara això està orquestat no sé per qui, però torno a repetir que aquesta gent no aniran a una democràcia, una perquè no en saben, una perquè tenen un temps cronològic de contar la seva història recient 700 anys després de nosaltres, i que el que jo em pregunto és quina comparació hi ha entre aquests dictadors, o sigui, el moviment este que pretén tirar fora a un dictador encobert o posar verdament un líder polític demòcrata, i quina relació hi ha entre això i Hugo Chávez. Chávez, què és? Un líder sortit de l'exèrcit i demòcrata, o un dictador?
Jo crec que un líder no el poden posar precisament perquè, per exemple, Egipte no el té ara. El problema que té Egipte és que no té una oposició organitzada.
Ni Argèlia, ni Marroc.
El que passa que la gent, jo crec que no és que finalment proteste contra una persona en concret, sinó que n'està farta, tipa, de la corrupció.
I qui l'ha despertat, aquesta gent? Perquè mires, i Túnez ara dona la sensació que el sol ja els ho ha sortit en un cel emboiragat, però l'èxode que hi ha dels tunisins, mira tu el que diu confiar el Túnez en el seu govern actual o en el que es prepara per invadir
Lampedusa
i
Itàlia, sí.
Llavors això és el que ha dit Adar, i jo ho vaig dir la setmana, està a dos vols d'avioneta, o sigui, acabem el depòsit de gasolina tot, i això està aquí baix. Què passarà? El que sí sé és que això, el petroli l'ha fet pujar a 103 euros. Avui lo teníem a 103 euros. I quan nosaltres anem a posar la benzina allí, això se nota.
Bueno, però això és un problema de que aquí a Espanya no tenim reserves, perquè a França és més barata la gasolina. Vull dir, i els francesos tenen moltes bones relacions allà. El nostre problema és que no tenim recursos d'estos. Però bueno, més enllà d'això, sí que és cert que estem davant d'un canvi, no? Jo crec que segurament els moviments polítics són... És una remo de fons que tardarà molts anys a cristal·litzar en un govern democràtic, però que de moment és bonic veure com en coses tan senzilles i tan habituals com per a nosaltres, que acabem, i m'incloc, el primer, en dient tonteries per les xarxes socials, com aquesta gent estan visquent un canvi, no? I estan reclamant un canvi que a través de les xarxes socials han fet que tot el món els mire i que tot el món està expectant. Això és una cosa bonica. I això fa també que ells se sentin, diguem-ne, més segurs de fer este canvi quan està tot el món pendent. Si tallen esta comunicació
al món... Un excés d'informació internacional en aquest aspecte?
Com?
Un excés d'informació internacional en aquest aspecte? És a dir, sí que és un tema important, però possiblement els mitjans de comunicació han fet ressò com si no hagués cosa més important, no?
És que mos fa molta gràcia.
És que al final en aquestes coses sempre hi ha interessos, com diu Enric.
Per això t'ho dic.
I sempre hi ha algú que guanyarà d'això.
Per això t'ho estava comentant. S'ha fet un ressò tan important. Sí. Per què? Perquè està orquestrat, com dia possiblement Enric, no?
Sí, és que a mi el que em fa perillar tot això és, torno a repetir, que per mi el gendarme del món és Estats Units, i aquí l'ha agafat i no l'ha canviat. S'ha declarat partidari del canvi a Iran. Iran i Iraq ja van fer, ja van derrocar les seues monarquies absolutistes. Ja han tingut un règim religiós com els ayatoles. Jo el que m'estinguiran és que Egipte ha perdut en aquests 18 dies quasi 5.000 milions d'euros. Sí. Això és quasi un billó. I aquesta gent s'han fet més pobra. Més lliure no ho sé, però més pobra sí.
Sí.
I han perdut una sèrie de mercats exteriors, tant importa financers, econòmics com turístics, que jo no sé si els recuperaran. Per aquí vaig. L'altre dia vam fer un petit reportatge d'una mestra que està a un barri de basureros, de xalleries.
Sí.
I fa allí la classe alimentada esta senyora, pagada per la ONG, no sé quina ONG, que per cert potser les Terres de l'Ebre els antipartidaris del fascisme també podrien subministrar, si el govern no pot, això que han dit, el manteniment, no? Esta senyora va dir que després de tot això ella no veu més solució que continuar en la més mísera pobresa. M'explico el que volia dar?
Sí, sí, sí.
I en això, si em permeteu, empalmo en el meu titular.
En el teu titular, vinga,
sí.
Va, però el teu titular.
El meu titular és que Berlusconi abans d'una setmana s'irà juzgat. I Berlusconi, exacte. No només passa això a l'Orient Mig, està passant aquí a casa nostra, a l'Europa, a l'antiga Europa, no? A la senyada Europa, que l'oseny li ve de tantes trifulques i guerres i combinacions luctuoses hem tingut, no? I Sarkozy també. Itàlia i França són dos de les nacions que donen la sensació que no estan com nosaltres una miqueta a la pata coja econòmicament. Dius, què coi està passant aquí? Berlusconi està governant perquè la democràcia al seu país funciona o perquè ell té els fils de la democràcia i sap com els fa funcionar? Què passa que una jutgessa ha dit, sí senyor, faig cas al que m'estan dient, i té de ser prostituït per corrupció de menors i prostitució de menors? Això és fort, a un dels països, la vella Europa, no?
A mi me sona una mica al d'Assange, per comparar el tema de Wikileaks i Julian Assange, que lo volen extraditar a Suècia, és per un tema de violació o d'alguna cosa així, però que em sembla que és una cosa molt menor, pel que jo entenc, però que
ho dirà la justícia en el seu moment.
Bueno, els comentaris que han sortit és que no, probablement no acabaria, és una tapadera per realment. El problema, suposo, de Berlusconi no és que un tingui un afer privat en no sé qui. El problema és un problema democràtic, de govern, de gestió, d'imatge internacional, de gestió de l'economia, del que sigui. No, però els agafen per coses d'estes, no?
I haver trencat en el seu soci de coalició, que este ha dit, vale, tu em fas fora de certs...
L'oci, no?
Sí, i ara sabràs l'altra part del poder, senat de llengua, de moltes coses, i ara afloren una sèrie de draps bruts que al fin i al cap són humans igual que nosaltres, i suposo que diuen tindre coses pues, inconfessables, nosaltres no, però ells sí, que ara s'estan confessant. Això el poble necessita? Això són cortines de fum, tant el que passa a un puesto com a l'altre, o verdament el poble el que necessita és una altra cosa, és que algú mos surti i mos digui, mireu, l'estat de bonestar que vos anàvem venint, ni jo, ni el que vindrà, ni els que han estat, se mos ha escapat de les mans. La vida són etapes, són èpoques.
Necessitem líders,
però serios.
Bons líders.
Exacte. Serios que et miren als ulls i ara venen els municipals. Sí. I potser estaria clar i dir sé el que tinc de rectificar, senyors. Ho sé. Vale. Però també sé com ho tinc de rectificar en el temps i en la quantitat. Vale? Pues estupendo. Si aquest home no ha matat, no ha defenestrat, no ha fet una sèrie de coses, doncs tots ne tenim d'errors.
Bueno, però hi ha coses que se l'han exigit. Jo penso que un país com Itàlia no es mereix un representant com el que té.
I com és que l'ha matat?
Bueno, però no, perdoneu, ells sabran perquè, però jo crec que al final un representant se li ha d'exigir també. Se li ha d'exigir. Se li ha d'exigir, vull dir, el que no pot ser és que este senyor faci el que li dona la gana.
Hi ha unes formes. Ha estat votat pel poble.
Perquè jo entenc que Berlusconi, un home que està bastant jubilat,
li ha d'exigir el votant
73 anys.
Però quan és infringir la llei, li ha d'exigir la justícia. I punto, perquè tothom som igual davant de la justícia.
Ho farà per una minudència en comparació al problema, suposo, de fondo. Si el problema és que el president ha tingut una afera no sé què, doncs bueno, doncs vale, doncs cortina de fum. Vull dir, si estem parlant de democràcia i de temes realment importants per a les nacions, que no són més enllà de la premsa rosa, suposo que són temes més importants que estem parlant. Home, Berlusconi no podem jutjar i podem defenestrar per un afer que segurament és condemnable i tot el que vulguésseu, però el problema és Wikileaks, no és que hagi acosat a no sé qui. I el problema de Berlusconi serà un altre, però jutjar des de fora a mi em molesta molt la gent que vol jutjar Berlusconi. Jo gairebé sóc fan del Cavaliere. Un home que jubilat, ho sento, me declaro fan del Cavaliere. Un home jubilat, ja sé que no fa gràcia, però és guai defenestrar a Berlusconi, però aquest home ha tornat a la política perquè li ha demanat el poble italià. Vale? Aquest home estava fora de la política i el poble italià, en majoria absoluta, li ha dit, per favor, torne.
Però això a Dart no li dona dret.
Perquè l'esquerra no està organitzada,
no,
perquè
no,
la
Unió
Europea no va funcionar. Però evidentment no li dona dret que estigui per damunt de la llei.
No, i s'ha de ser jutjat. Ja està. Però també Paco Camps va ser nominat a candidat, va ser nomenat, anava a dir nominat, no, nomenat a candidata pel PP a les
Comunitats
Valenciana, i Jaic, lo citaran abans de les municipals, lo citaran al jutjat.
Però és que una cosa és que al final a Berlusconi la gent li vota, i l'altra és que ell infringisca la llei, i això està ja està clar, o sigui, el que no pot fer és que estigui per damunt de la justícia, igual que Camps, però en el seu moment, si lo jutgen i és culpable, pues pagarà el que hagi de pagar. Això està clar. Que no deixa que al millor aconseguís que treballava la majoria absoluta. Bueno, després cadascú és responsable. Ha de saber el que ha de fer. Ha de saber els líders que vol.
Jo crec que s'hauran de callar, perquè fa molta gràcia dir, perquè aquest és no sé què, aquest és un jugador. Sí, però la gent lo vol. I si la gent lo vol, doncs bueno... Jo no sé si
sóc algú per jutjar el sistema. Que la majoria dels italians voldrien ser com Berlusconi.
Sí, això sí.
Home, un senyor que té diners, controla la premsa, controla la televisió i un munt d'empreses, a més fa el que li dona la gana.
De quan en quan té un escàndol. Bueno, senyors, va, anem amb la foto de la setmana.
La foto de la setmana.
Anem en aquesta foto de la setmana i veuen aquí la sintonia de les emissions municipals parlant de temes internacionals. I ara, amb la foto, de què parlarem? Adar.
Jo tinc una foto... que és la foto una mica d'alegria de la setmana, que és esportiva i que és veure com triomfa el Palacio de Vistalegre. El Palacio de Vistalegre va ser el Palacio de los Deportes,
el
Palacio de los Deportes de la Comunitat, sí. La figura del Barça aixecant la Copa del Rei per a Messi Henry, no? Bueno, este Barça de bàsquet, este Barça que representa uns valors, el seu entrenador Xavi Pasqual, un entrenador que vull recordar que va ser xulat, insultat quan se va estrenar al Palau.
Li passa com a Berlusconi.
Va començar fa dos anys. Com?
Li passa com a Berlusconi.
Com a Berlusconi, que el xulen però després l'aplaudixen a matar, no? I el voten. Pues la foto és esta, no? És aixecant la copa i la foto és aixecant la copa Basile, un jugador que no estava en actiu per problemes personals, sembla que té una lesió, no sé què, i els companys li van fer que aixequés la copa. Aquesta unitat, aquests valors que transmeten, els dos jugadors que van destacar més no són els líders de l'equip nats, vull dir, els líders són una mica tot l'equip, i aquesta foto com a model, ho tenim en el Barça de futbol, ho tenim en el Barça de bàsquet, fa molts anys que és així, però bueno, que continuïs mantingui, que és difícil, és una foto bonica.
A veure si pots vindre d'aquí uns dies i llavors dius la foto de l'altra Copa del Rei, no?
Ah, bueno, sí.
Cap al mes d'abril.
També estaria bé.
Sí. Bueno, què comenteu d'aquesta fotografia?
És l'ocell català, sí. és la rotllana catalana que, bueno, pues que tots units podem acabar fent pues el que estan fent avui este club i este seny que dies de l'entrenador, parlar lo just i anar demostrant per sus obres los conocereis, no? És anar pujant tot això i avui pues tenim d'estar d'enhorabona per tot això que ha dit la Dar.
Núria?
Bueno, el mateix, no n'entenc massa de bàsquet ni de futbol, però sí que entenc que al final és el resultat del treball del dia a dia i això és extrapolable a tot, no? O sigui, aquell que treballa en consciència del que està fent, que és estar per la feina i no estar per coses que no venen al cas, doncs al final això dona un resultat i crec que tant el Barça en futbol com en bàsquet doncs demostra que això és així.
I la teva foto quina és?
La meva foto és el 3,30 d'inflació que tenim.
Bueno, vale.
Molt fumat. Penseu que el 3,30 era quan tenia...
Catalunya o Espanya, perdona.
Tant Catalunya com Espanya.
Nosaltres sempre estem una mica per dalt.
Sí, no, ara més o menys són dècima, potser varia una dècima que no varia, tenim el 3,3. Si això s'estudia, si mires les tendències catalanes, francament és una molt mala notícia. Si mires les tendències del govern central, te ho desglosa i aquesta mala notícia te la fa entendre com una notícia esperançadora. Si mires la inflació subjacente que es diu, que traus certs elements, pues no s'ha pujat tant. Bueno, en definitiva, és el 3,3. Incluint la gasolina, incluint el calçat, incluint la mitjana, incluint tot.
I això per als mortals què significa?
I això significa que...
Que perdem poder adquisitiu.
El gener s'ha moderat en un 0,3 d'inflació en un sol mes després de les rebaixes del gener.
Que han anat com mai a la història, no?
S'ha baixat un 7%, m'apareix que dos conceptes, un lo 6 i un 7. O sigui que si no hi ha rebaixes, este 0,30% d'augment del mes de gener s'ha anat molt a l'alça. Pues significa que continuem venent el diner, certes hipoteques, i a pesar que tot l'interès que està a pagar és fort, és gravós, estan per baix del 3,3. I la inflació... Ai, perdó, la inflació... I la debacle financer és perquè la massa monetària prestada pagava menys que la inflació. Vol dir, resumiendo, siendo breve y rápido, que la massa monetària no té valor. Perquè hi ha tant de diner encara, en mans no nostres, però hi ha tant de diner que ens podem permetre el luxe de vendre el més barat del que verdament la vida està pujant. Este diner arribarà un moment que potser no podrem pagar els béns i molts comencen a escassejar d'aquí un futur molt pròxim. Se m'entén el que estic dient? M'explico? I això per a mi és la foto... No,
La foto.
I també voldria veure algun polític que a part de les, que estigués preocupat pel que ens falta a la nostra... Ara venint aquí, a la nostra Catalunya, anava a dir. Ara venint aquí, he parlat d'un xicot que és segona generació, però que ve d'Andalusia. I té familiars allà. Diu, és que no sé què ha passat. Diu, ara és quan jo voldria la independència de Catalunya. Diu, per què? Diu, perquè ja no són els polítics que tenen de representar en paper. És que els meus familiars d'Andalusia mos pinten cases...
Me traca de lladre.
Sí, mos pinten com
lladre.
Una regió tal, diu, aquí ningú mos solventarà la papeleta i nosaltres cada vegada estem pitjor. M'ha nombrat lo de lo que ahir van anul·lar i avui ha sortit de la premsa de la, com si ho això, de la informatització de certes escoles, o sigui,
sí, això, sí, això, això, això programa del
exacte. Quan nosaltres Catalunya ajuda a Espanya i allà a Extremadura sí que ho estan fent encara.
Cony, allà internet a totes les escoles.
Exacte. Tenen gratuïts.
Exacte.
Aquí el 50% el paguen els pares.
Exacte.
I allà és gratuït.
Exacte. Per això jo demandava polítics seriós, que, xiquet, això està així.
Enric, l'altre dia a La Vanguardia anava un article que parlava del dèficit a Catalunya, el dèficit fiscal, i hi ha una cosa que crec que ho il·lustra tot, no? Estava dient que Catalunya té, l'any 2009 va tindre un dèficit en sanitat de 850 milions d'euros. Si tinguéssim el concert econòmic, el mateix tipus de finançament que té el País Basc, tindríem un superàvit de 2.000 milions d'euros. Però si tinguéssim el mateix finançament que té Extremadura, que no té concert, tindríem un superàvit de 1.900 milions d'euros.
Que pel cas,
hi haurien tractaments o tipus d'operacions que altres comunitats està finançant la seva sanitat, que aquí me la toca pagar de la butxaca, o no caldria anar aquí, però sí que podríem tindre una millor, encara una millor sanitat.
Prestació, exacte. Bueno.
Ergo, no hem d'anar a buscar el concert econòmic, sinó el model de finançament d'Extremadura.
Bueno, el Salamartí ho dia a la ràdio esta tarda, no? Esta tarda ho dia el Salamartí, dia, és que sí, sí, no sí. Hi ha altra solució. Vull dir, arriba un moment que sí. És que són, comences a mirar, comences a buscar, comences a comparar i dius, no són només autopistes, sinó que són un munt de competències. Que a més, hi ha una altra cosa molt clara. Catalunya té una pressió en immigració la més gran de tota Espanya. És superior. El País Basc té 10 vegades menys immigrants que no pas Catalunya. Catalunya té un cens de 1.200.000 treballadors immigrants. Claro, tota aquesta pressió va en competències com ara ensenyament, sanitat o serveis socials, que són competència del govern de la Generalitat. Però, clar, no venen més ingressos en contraprestació.
No.
Això no es pot aguantar.
Deixa'm fer parèntesis. I aquesta migració mos ve perquè Catalunya és qui és i perquè el resto, i més aviat los sures d'Espanya, nos los envien als nordestes d'Espanya.
Mm-hmm. Bueno, doncs, pues, escolteu, així estan les coses, el 3,30, és a dir, tornem a estar...
Jo escolto una cosa.
És alt. I no em queixo com a pensionista que no m'han augmentat res. I no em queixo... No, ja no sóc funcionari, però algun funcionari entre el 5% i sí. Vull dir, la diferència en l'estat del benestar, ja comencem a estar prou lluny com per a erguir... Ja pujar dalt d'un altironet per a veure on estava l'estat del benestar detrás de nosaltres. I d'aquí 4 dies si anem així, diríem, quan l'estat del benestar...
Haurem de pujar amb Montsianell per a veure.
Ah,
Núria, la foto.
Jo li faria la ministra d'Economia, la Salgado,
sí?
L'Helena, sí, en les declaracions de l'altre dia, i diga una mica el que estàvem parlant. Ara dius, home, a sobre que hi ha marge per a pujar impostos. No, jo penso que no. I mira, i el Valldori, que m'agrada la vinyeta que fa a La Vanguardia, ho il·lustrava molt bé en la seva vinyeta, com fa sempre, no? I quan lo Zapatero anava a una bandejeta de tasses de cafè i dia... Cafè per a tots, no? I el Mas dia, bueno, lo meu te'l cobres del que em deus, no? I ja estaven tots els altres que es queixaven d'insolidari, de no sé què. Bueno, penso que és que arriba un moment que ja no saps què fer. Jo fa uns mesos que vaig estar també a una tertúlia que em va convidar Manel i d'alguna manera crec que la carabassa que vaig donar, no recordo si era la carabassa o la foto, no sé, però comentava esta forma que tenien des de molts mitjans de comunicació dels madriles, que d'una forma així en plan pluja fina anaven donant aquelles notícies en contra de Catalunya, no? Que s'anés generant aquella opinió dolenta de Catalunya, i crec que ara ja no és pluja fina, això és una tronada. O sigui, ara ja és a cara descoberta i tu estàs dient, sí. Tens un noi que t'estava explicant,
sí.
Que la seva família prové d'Andalusia,
sí. Sí.
Ella està aquí i sí. Diu, escolta, ell mateix t'acaba dient que com pot ser que la seva família ja comença s'ha cregut tot el que li han explicat,
sí,
i es creu més el que estan dient segons quins mitjans de comunicació.
Però alguna cosa s'està fent malament, perquè si no es transmet bé el que és una realitat, com és que Catalunya té uns dèficits que s'han de recuperar, etc, etc, si no es ven bé és perquè algú falla la comunicació catalana, falla alguna cosa, falla aquesta entesa entre els polítics de Madrid i els catalans, algú està fallant.
I algú li interessa que això continuï fallant.
Sí.
Jo penso que Pujol ho va dir, el president Pujol.
Sí.
Ha estat 30 anys fent...
Sí.
no? Però, pedagogia que no li ha servit de res.
Sí, i algú diu que està senil, o sigui, que diu coses que...
bueno, podries fer una llista dels greuges, i a veure, a sobre, que t'haguen de dir que no, que bueno, el que heu de fer és tenir marge i pujar impostos, home, pues ja no es pot, eh? Jo crec que ja no es pot. Però,
no, però
ara,
per
a sobre...
banda està el PP que diu que hi ha marge per abaixar-los, és a dir, clar, llavors...
Bueno, ells estan ja en la campanya, ja tota. Però jo penso que al final, no sé com s'acabarà, perquè el que estan fent ara en les caixes, i tu, Enric, que vens del món...
Sí.
Des del sector ho coneixes, això no estrangularà encara
aquestes
exigències a les caixes, estrangularà encara més el crèdit per a sobretot les petites i mitjanes empreses?
L'altre dia...
No ho sé, és que al final la gent encara portes, però és que no sé on anirà.
Adar ha dit, quan tu dies, Maria, això de les representacions d'això... Què has tret tu, el primer?
Dels centres d'interpretació.
Ah, sí,
d'interpretació, sí, això, perdona, que no me'n recordava. Tu has dit que és la llei de l'oferta i la demanda. Se mos està retirant oferta en el tema de les caixes i la demanda, francament, és punyent, o sigui, cada vegada és més. Hasta l'estat de dir, és que vostès, després de fer això, i tenen de capitalitzar per a què? Quan ningú diu com estan els actius de les caixes i que fora d'aquí no s'entén com tenen d'ajudar les caixes, no, el que no volen fer és per mig dels governs i per mig estan massa polititzades, i volen fer per mig d'accions. De totes se n'han fet menys i que aquestes tinguin a cert, ja ho vam parlar. Jo la ministra, en tots els respectes, li diria, aquesta que va dir que podien pujar els impostos, el xotis no el sé ballar, però m'atreviria a ballar un xotis en ella. Ella calçada i jo descalç. I es cansaria més ella, perquè els catalans ja tenim un callo als peus d'anar tan descalços que aguantaríem molt més.
Molt bé, senyors. Aquestes són les fotos que han hagut de la setmana. Ens toquen les carabasses.
La carabassa de la setmana.
Vinga, doncs anem a la carabassa de la setmana. Aquí comença, Enric.
Sí, senyor, i com han parlat tant de l'estranger i de coses que aquí a vegades ni siquiera sabem dir els noms, jo dono la carabassa al canal Xerta Càlig.
I dones la carabassa al canal?
Total, total. L'altre dia, i saps que t'he dit, torno la referència al primer comentari, que es fan coses que després tal. Tu saps quina tristesa més gran veure que el canal s'ha quedat parat a la meitat, que no serveix per a ningú, els diners que s'han acabat gastant, amén de que em sento vampiritzat, o sigui, m'estan xuclant aigua del riu, és com si em mosseguessin el coll. I llavors allí s'acaba el canal, veus que l'estructura ara està novíssima, però ja està tota plena de fulles de garrofers i oliveres, perquè allò s'ha quedat així. I quan empalmen l'altre canal, que se veu com està fet, o sigui, un és quadrat com, en forma de U, i l'altre és en forma de C.
Redó, sí. Semicircumferència.
Exacte. En aquella obra no va servir per res. I esta d'aquí, el que a mi em fa mania és que tampoc servirà per res. I veus les finques aquelles que estan igual, i de les finques de garrofers i oliveres i algun taronger que van en pous, o sigui, els tarongers s'han fet en pous, què se'n trau d'aquí? Qui mos ven què? Què se'n traurà? Qui mos ven què per a aquesta obra continuï? Qui paga aquesta obra? I per tot el canalet, és que vaig anar fa dos dies per allí i em va caure l'ànima als peus.
A vegades no és qui pagarà l'obra, perquè la veritat és que està bé que es facin regadius, però després passes per llocs de regadius i veus, per exemple, les taronges en terra sense collir,
total,
les llimes en terra sense collir, els arbres, els camps sense netejar, és a dir, clar, s'estan gastant diners en infraestructures de regadiu per a fer una producció que després no té mercat.
I si això ho compten com dir... És que nosaltres...
Que no estem dient que no es faci regadiu, però en tot cas s'hauria de racionalitzar tot el tema, no?
Naturalment. És el que sempre m'heu sentit dir. Si este canal se fa per crear valor afegit aquí, fabulós, jo sóc el primer. Però si aquestes obres que s'està... El que ho pagarà, ho dic en el sentit de que és que allí baix a les Terres de l'Ebre ja hem invertit tants diners, si compten aquesta obra com inversions aquí. Per a mi no ho són, senyor. A qui m'ho digui, no sé qui ho dirà, per mi no ho són, i si vostè per això me trau després de dir, és que ja hem invertit això i no fem l'hospital o no fem aquí o no fem allà, se m'entén el que estic dient, no? Uh-huh. Llavors dius, això per què val? Per una via de Vall de Safan, pels centres d'interpretació, pel canal Xerta Càllig versió 2, versió 3, versió 4, és això, la carabassa.
La carabassa d'Enric, què n'opineu?
Pues que té raó. Que té raó, perquè tornem una mica al que estàvem parlant al principi. Cal planificar i cal pensar bé les coses. I això és una cosa que cada vegada els governs han de posar més al cap, perquè l'època que hem entrat de recessió econòmica crec que serà llarga i costarà sortir-ne, però és que no tornarà a ser mai més el que ha sigut ara, que ha sigut una cosa irreal. I una forma, crec, de sortir-se'n és pensar molt bé cada cosa que s'ha de fer. Pues... I és aplicar el sentit comú. Crec que és això. Vull dir, és que moltes vegades la política... que és...
Per tant, estàs dient que fins ara no s'ha aplicat el sentit comú.
Bueno, en algunes coses sí i en algunes coses no. I al final...
Ho
dic perquè sí que és veritat que s'han fet moltes coses sense gaire raciocini, eh? Sí. I la prova l'estem vivint ara, que és quan arriben que tenen butxaques escurades, diem, si no haguéssim fet allò que no serveix per res, tindrien diners per a fer això que ara necessitem.
General,
no? Jo, Manel, sempre dic que el temps dona la raó qui la té. I al final les coses s'acaben demostrant i s'acaba veient pues, que allò estava mal planificat o que allò que estava mal fet o que allò no era necessari. Evidentment, a vegades pot haver una bona voluntat i et pots equivocar. No vol dir que les coses se facin expressament malament, però sí que s'ha de tindre una mica més d'exigència al moment de fer les coses.
No dic que es facin expressament, però Núria, tu no creus que s'ha d'entrar en aquesta voràgine política, que la qüestió és fer coses. És a dir, jo prometo que faré, és igual si no necessites...
A vegades és un error.
Tu vas a algunes poblacions, i cuidado, no em vaig a dir cap perquè ningú se senti ofesa, i fan uns pavellons d'esports, fan unes infraestructures, dius, però si no tenen ni equip de balonmano, no tenen equip de handball, no tenen equip de hockey. El pavelló es va fer el ball de la festa major. És a dir, clar, la qüestió és fer infraestructura, sí, i gastar diner públic.
Sí,
i gastar diner públic.
Sí, senyor.
Però és que després potser t'interessa més tindre una població, un municipi, molt més, entre cometes vindria a dir, en aquells tipus d'acabats, o sigui, uns carrers en condicions, una plaça en condicions, no sé què, que tindre pues, uns carrers malament, una plaça que no s'ha ben aprofitada, no sé què, i un pavelló que no li traus cap...
Perquè no racionalitza, perquè possiblement sí que fa falta fer una pista de ball, pues fem una pista de ball i el que sobre arreglem carrers o fem una plaça, no féssim lo gran pavelló i després resulta que no pots anar pel carrer.
L'enginy se troba a les crisis, quan venen temps difícils.
Sí, clar,
jo crec que la tendència general, o almenys el que interpreto del que es volia referir Núria, és de que, claro, a l'anar manigant per tants i tants anys, sobretot les administracions públiques i els polítics, perquè estan en la política per a fer coses...
És que el diner que costa poc de guanyar costa poc de gastar, i clar,
sí,
com el diner públic...
I després aquí potser també una mica el problema de les caixes, és a dir, que s'han acabat finançant moltes obres que han costat a tots un munt de duros, que probablement ara veiem que no són prou adequades, que no compleixen la llei d'oferta de demanda, etc. Bueno, però això s'ha fet... una tendència general que ha hagut de maniga ampla, que dius tu, la gent s'ha comprat cotxes i cases i d'això, que després has de pensar si ho pots mantindre o no.
Per tant, si es fa una política de maniga ampla, a dar perdonant, però hem arribat al cap del carrer pensant que no hem tingut bons gestors, perquè és un
no,
un
però és que, escolta, això ho ha fet cadascú i cadascú podem veure que hem fet errors,
però tu, Adar, tu gestiones casa teua, gestiones el teu patrimoni, però els altres gestionen el patrimoni de tots. No confundis.
Diem que no han sabut trencar la inèrcia de plantar-se i dir, això ho necessitem, mira, Villarroya de los Pinares, és un poble molt entranyable per a mi.
Sí, senyor.
Sí.
Prop d'Iglesiola del Cid.
Sí, senyor. Exacte. Coquetó i tal igual. Lo Plané, bon, recordeu del Plané?
Sí. Uh-huh.
Vale. Saps el que van fer aquella bona gent, com no tenien res que fer el poble? Han fet un polígono de 2.000 metres quadrats. Uh-huh. I allí està. Plané, entres a Villarroya i dius, què és això? Que faran una nau? No, això és el polígono. I qui vindrà aquí? Ah, no sé. Nosaltres ens van donar diners, han portat la llum i aigua i hem asfaltat i hem fet les aceres i ja està. I llavors pegues la mitja volta i dius, Déu meu, i quants de polígones d'estos que no s'acaben? És el que estaves dient. I és el que estaves dient.
Però potser el municipi al costat havia fet un polígono i havíem de fer un polígono perquè no podíem ser menys.
Villarriba i Villabajo.
Sí, jo ho crec que ho diu també a Adar, no? És una mica aquesta inèrcia. Quan estem dient que moltes famílies ara estan passant dificultats, i és cert, estan passant dificultats, pues, bueno, segurament la seva economia domèstica no la van gestionar la forma més adequada.
Sí,
els bancs els van donar facilitats per poder endeutar-se, però crec que també s'ha de fer una mica d'autocrítica i pensar, bueno, jo sempre diria, en 30 anys poden passar moltes coses i una hipoteca té una vida a lo millor de 30 anys i en 30 anys te'n poden passar moltes. Te donaven la facilitat, però tu també havies de ser conscient que allò ho podies fer o no ho podies fer. I ara pues, moltes famílies estan en situacions que no voldríem que fossin així, però desgraciadament
sí, per tant, però tu estàs demanant a tothom que sigui superreflexiu, superconscient, però clar, si tu a un banc te fica el caramel a la boca, si tu no
sí,
tens la
però,
possibilitat
al final,
de reflexionar
si no ho ets,
en un moment,
Manel, qui paga?
Sí, sí, no, si al final se paga,
acaba, tu com a família, tu com a persona
acaba pagant lo que xafa al carrer, els altres, sí, sí, sí. No?
Fa massa temps que mos dura lo enronar de la política i potser tindríem de fer com el dia de Sant Valentí un dia per la reflexió econòmica de la política de
amorosa sí.
Sobretot amorosa i sense crispacions no. Jo en una de les tertúlies que tenim aquí vaig dir, se t'ha d'ahorrar i algú em va dir, en 400 euros no es pot ahorrar i avui vull fer una reflexió. La majoria d'estos que mos han deudat els bancs és hem tingut de fer firmar a qui mos dissés el diner i dir, guaita, vostè em garantitza que jo durant 30 anys que dec això, jo tindré treball, que és l'únic bé que tinc.
És veritat. Que poques hipoteques.
Ningú t'ho ha garantitzat, això. Sí, sí. Perquè hasta els estats ha dit, presenti jo tants de funcionaris, aquí, allà i allà, i no hi ha res segur. Esta és un. I l'altra. Penseu que les nostres... una generació o generació i mitja dels nostres joves, que vosaltres ho sou més que jo, sí, està perduda, eh? Està perduda. I jo m'enric dels ninis que estem recuperant encara.
Com sempre, Enric Martí posa damunt la taula doncs, la seva, com sempre, visió positiva del futur, eh? Perquè tu ets així de positiu.
Tens una o dues generacions perdudes.
Una i mitja, per almenys, està perduda.
Per no exagerar, eh? Una i mitja.
Són 25 anys, 37 anys, potser els tenim perduts per arribar als nivells de fa 5 anys atrás. No. I jo animo la gent a que ahorre, perquè molts dels que ara estem rebent algun tipus d'herencieta, herencieta física, és de gent que se ho passava malament i de l'ahorro mísero de 4 o 5 generacions van poder fer un petit patrimoni. Si aquella gent en les seues miserables penúries econòmiques, miserables vides... No,
podien estalviar i fer coses.
Podien estalviar i fer coses, vol dir que el sentit de l'ahorro era d'una excel·lència bestial.
Aquí vale. L'hem tingut sempre del nostre país, però és que, a més, fa 2 anys que la gent estalvia més. És a dir, ingressa menys,
sí,
perd capacitat adquisitiva, no només pel món funcional, sinó perquè hi ha molta més gent a l'atur, costos, els increments de l'IPC, etc. Però la gent estalvia més. Sí, perquè sí.
Però gasta menys.
Tothom
I si gasta menys, ulls, no es mou el mercat. I si no es mou el mercat, no es queda entre que treballa. Llavors sí. És un peix que es mossega la cua. Sí.
Bueno, però és que inclús tenim, diguem-ne, més atur i tenim més dificultats de gent d'accedir al treball, o a vegades tenim precarietats, etc. A la gent jove li costa moltíssim, estem al doble de la mitjana europea d'atur juvenil. Pues, no obstant això, s'estalvia més perquè probablement hi ha una sensació de que no es pot anar tant de manera ampla. Jo tampoc vull fer una altra reflexió.
I temo
el
futur.
Clar, feu la reflexió curteta, que si no...
Que volia dir que tampoc no podem jutjar en diguem-ne, a tot el passat que es diu, també és molt fàcil dir...
Perquè
aquell se gastava molts diners. Ho podem dir, però hem de passar una miqueta al sedàs de l'autocrítica, com tu dius, Núria, a nosaltres mateixos. Jo mateix, pues, probablement, m'he ficat a pensar a la vegada des que he pres algunes decisions, en l'àmbit econòmic, que diem, de comprar algunes coses que
sí, no
era
d'autoritat,
no necessitava, i això ens ha passat a tots. Allò, el típic, ara compres rebaixes, dius, oh, cony, és que estava bé de preu. No ho uso, però estava bé de preu. Bueno, pues, això que ens passa a tots, o que ens ha passat a tots alguna vegada...
Una ganga, així no es pot deixar passar.
Ara, ens ho hem de pensar millor i ja fa una reflexió que fa que probablement la gent estalvia més, encara que potser ingressem en generalment.
Núria, la teua carabassa per aquí, és molt ràpid.
Jo, alguns presidents de comunitats autònomes espanyoles, quan, quan van, després de que el president de la Generalitat va anar a demanar, per favor, que ens dissen fer un préstam perquè no, perquè necessitem diners, Catalunya necessita diners.
Però va haver amor o sexe?
No, aquests presidents, com ara lo de la presidenta de la Comunitat de Madrid i el de Navarra, inclús, que té un concert especial,
Déu-n'hi-do,
ojalà tinguéssim nosaltres, pues, després se van queixar. I l'endemà tothom se'n va fer ressò de les declaracions d'estos senyors, o com ara també el president de la Comunitat de Múrcia, el del càrcel, va sortir tots estos senyors criticant i fent gran crits, la premsa se'n va fer gran ressò, però al cap d'uns dies va anar el president d'Andalusia a demanar que li ampliessin el crèdit a Andalusia I jo ho he vist escrit a un lloc així molt xocotet d'un diari, eh?
Hombre.
Vull dir, no se n'ha sentit d'això. I o tots moros dos cristians, que diuen, eh?
Sí,
i lliga una mica en el que estàvem parlant abans, no? Vull dir, este fastiguet...
En aquest país generem molta notícia, no sé com està fet, eh?
Sí, sí, estan una mica obsessionats, crec.
Hi ha hagut una evolució, abans érem el tòpic garrepa, no? Tacanyo, agarrat, que diem aquí... i ara ja som lladres directament.
Sí, 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 sí.
És diferent.
Sí. I que s'acaba aquí, eh?
No vas a demanar diners, vas a demanar que te deixen endeutar-te. Mm-hmm. O sigui, que te les acabaràs pagant tu.
Això és
I,
molt trist.
I a sobre això ho critiquen i diuen que hi ha greuges comparatius.
Això és molt trist. Home. La dependència que tenim financera...
Carabassa grossa, eh? Carabassa grossa.
Carabassa per a aquests presidents. La teua carabassa d'art?
Jo tinc una carabassa que, és que m'ha sorprès molt i m'ha fet molta gràcia. Ja sabem que això passa, però... lo Partit de la Ciutadania guió Ciutadanos, Partit de la Ciutadania guió Ciutadans, que és, per sort no està arrelat a les nostres terres, però a Barcelona tenen un ampli mercat de vots, sabeu, perquè estan al Parlament i tot, sobretot en àrees, diguem-ne, tradicionalment socialistes, tot cal dir-ho. Resulta que volen portar al Parlament de Catalunya, la nostra institució que només té 700 anys i pico d'història, de democràcia, a la justícia. Per voler parlar sobre la independència. I vol portar, per altra banda, a la consellera d'ensenyament, a la justícia també, per el tema de les preinscripcions, que han començat aquesta setmana, i és un tema que un àmbit que toco i professionalment, i que volen portar-la a la fiscalia, volen denunciar-la, perquè resulta que no hi ha una opció per a poder escolaritzar-se en castellà. Que és una cosa que ja parlem de la immersió lingüística, del fer país, de l'intentar que tota aquesta pressió demogràfica d'un milió i mig de persones que tenim, diguem-ne, de fora que han vingut, doncs que puguen integrar-se també en la nostra llengua i totes les dificultats que això comporta i tots els recursos que hi destinem, que tenim tot el país assumit de fa molts anys que sí, però ara surten aquesta gent que la volen portar a la justícia. Això és molt gros. I com que van sortir a roda de premsa dient anem a portar el Parlament a la justícia, els anem a demandar, jo vaig pensar, cony, però tu vius d'això, eh?
No,
la gent viuen d'això, eh?
Hi ha certs polítics que el que fan és...
Viuen que fa 700 anys aquí i van dir, home, anem a fer un
i
Parlament.
I certs mitjans de comunicació que estan alimentant de manera clara l'independentisme de Catalunya des de Madrid, també des de la pròpia, però des de Madrid. I reaccions, com segurament ho heu vist, la de l'entrenador del Girona,
sí,
del Raúl Añé,
molt digne.
Sí, un aragonès de Mequinensa, que a la roda de premsa de futbol, contra el Terol, crec que era, o contra l'Osca, li van fer una pregunta en català, ell la va contestar en català, es van queixar i va dir, ah, sí? Pues ara no hi ha roda de premsa.
No, però és bo que vaig
a
casa.
Sí, però avui el deixen, avui el deixen ja...
Però el deixaran on sempre deixen a tothom.
Posto, ja. No, inclús lo Huesca, eh? L'Huesca mateix ja l'està criticant i que no havia haver contestat d'aquesta manera. Escolta,
no, però és que és tan lògic que si una persona li fa una pregunta en català i un digue... Si TV3 li fa una pregunta en català i l'està contestant en català, per què s'ha decidit de fondo? Per favor, en castellano, per favor.
No, però és bo que va ser crispat,
eh? Després ja vos contesto a vosaltres en castellà, ara m'estan preguntant a mi en català.
No, inclús va comentar que si li haguessin fet en anglès l'hagués contestat en el millor en anglès i ningú hagués dit res.
Com Guardiola, que també ho fa això. Una confidència d'este rotllo. Resulta que a la final a la semifinal de la Copa del Rei, que es jugava a Madrid de bàsquet, on el Barça, diguem-ne, també hi estava la joventut i tal, segur que van fer la policia una redada per la gent que entrava i els prenien les banderes catalanes i les estelades. Ho dic perquè és una cosa que jo conec gent de la Junta Nacionalista i d'altres formacions polítiques i gent jove que anava allí a donar suport al Barça i que portava lliurement una bandera, en aquest cas l'estelada o una senyera, i es veu que els ho prenien a l'entrar. Ho dic perquè va passar a diverses desenes de persones i fa gràcia que això encara passa avui en dia.
No, la veritat és que sí que s'estan agafant aquestes poses, com deia, des de mateix la resta d'Espanya estan donant ales a la gent cada cop se fa que més independent.
No,
pues així tu, Enric.
Sí, jo el que em pregunto és com tallaran, com l'Iraq i Xina, tot este nou moviment nostre, com lo tallaran?
Sí, aquestes hem d'escoltar ahir les cavernes mediàtiques com qüestionaven fer un referèndum sobre la independència a Catalunya, com si això sigués...
Pues mira, una forma d'anar estrangulant és econòmicament.
Sí, i això ho tenen molt clar.
I esta no falla.
Una petita batalla l'ha perdut lo cava espanyol, ai, lo cava català. queden aquelles vetos als productes catalans, sí. Pues els valencians fan cava, crec que la Rioja fa cava, crec que
ei, Enriqui, perdona, però el cava no ha estat mai tan internacionalitzat i està venent tant a l'exterior.
És que aquí
com
és on
ara
demostrem la diferència.
És un model que s'ha de continuar en altres sectors de l'economia.
I a Catalunya, econòmicament, hi ha uns visos de creixement que quasi tripliquen els d'Espanya, perquè precisament ens estem internacionalitzant. Catalunya, molts dels que se van erradicar per anar-se'n a Xina, estan tornant perquè el preu del combustible s'està posant de tal forma que tornen a vindre aquí. I Catalunya té unes portes internacionals que certes regions d'Espanya no les té.
És que al final haurem de fer els negocis fora d'Espanya, perquè tampoc no mos voldran, no?
Naturalment. La llàstima és que part de tot aquest benefici que generem, perdó, aquesta riquesa que creem, pues se monta d'anar fora de les nostres fronteres catalanes.
Bueno, senyors, ja hem fet petar la xerrada durant una estoneta, hem parlat de molts de temes, sempre interessants, com sempre. Escolteu, gràcies per estar a nosaltres, Adar.
A tu i a vosaltres.
Vale, Núria, fins la propera.
Gràcies,
Enric, adeu.
Adeu-siau a tots.
Al parlar per no callar, aquesta xerrameca que fem cada setmana aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Esperem que t'ho hagis passat bé. La propera setmana et convidem també a que escoltes els nostres tertulians amb els seus titulars, les seves fotos i les seves carabasses de la setmana. Serà fins llavors. Salutacions de Manel Ramon. Gràcies per estar amb nosaltres, que tinguéssim una molt bona setmana. A reveure! Now the gravy train's run over you.